L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 12 de novembre, destacarem... Comença la campanya electoral al Camp i a l'Ebre amb l'enganxada de cartells a la Rambla Nova de Tarragona. L'execució de les instal·lacions del projecte Castor d'emmagatzament de gas submarí arriba a l'Equador. Un productor del Delta de l'Ebre busca millorar la qualitat del musclo amb la cria a mar obert. Avui s'inicia al Canà la tercera edició del Congrés d'Història del Canà. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Els candidats per Tarragona a les eleccions al Parlament van especificar ahir a la mitjanit el tret de sortida de la campanya electoral amb la tradicional enganxada de cartells a la Rambla Nova de Tarragona. Els caps de llista que van participar a l'acte van estar els de Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa Els Verds, Partit Popular de Catalunya, Ciutadans, Reagrupament, Solidaritat Catalana per la Independència i Plataforma per Catalunya. Esquerra Republicana per Catalunya, per la seva banda, va iniciar la campanya electoral a Reus. Els candidats dels grups majoritaris van coincidir en ressaltar el paper central de les propostes electorals per sortir de la crisi i van fer una crida a la participació dels catalans a les urnes el pròxim dia 28 de novembre. El cap de llista de Convergència i Unió per Tarragona, Josep Poblet, va subratllar la necessitat de superar la crisi a l'inici de la campanya electoral. L'escoltem.
El nostre país està passant un moment difícil i, naturalment, aquest moment difícil l'hem de superar aviat, perquè Catalunya no pot quedar endarrerida en el sot en què actualment està i hem de mirar cap al futur amb la il·lusió d'un canvi que doni respostes a totes aquestes qüestions que fan que Catalunya avui estigui, diguem, en la sensació de que les coses no van bé. A Catalunya aquesta sensació mai ha existit tant com ara.
El candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya per Tarragona, Xavier Sabater, reiterà l'aposta dels socialistes per les polítiques socials i va descartar pactes amb la dreta. L'escoltem.
Nosaltres som la garantia de progrés d'aquest país. Estem convençuts. I anem a aquestes eleccions amb una gran confiança en el país. Els ciutadans saben que durant l'època de l'expansió econòmica hem creat llocs de treball i ho tornarem a fer, perquè aquesta és la principal preocupació, no cap altra. L'economia, els llocs de treball i polítiques socials avançades. I en això els socialistes som la garantia, sense aventures, sense objectius que no se sap on porten, sense ambigüitats.
El número 1 del Partit Popular per la demarcació, Rafael Luna, va destacar el seu partit com a alternativa a l'actual govern i lluny de les propostes independentistes. L'escoltem.
Aquesta nit comença algo important, que és un canvi. És un canvi a Catalunya, és un canvi a Espanya. Avui comença realment el que és l'oportunitat de molts ciutadans i ciutadans de Catalunya que puguin pues, gaudir d'una Catalunya diferent a la que l'ha deixat el tripartit. I també una Catalunya que no estigui alineada a experiments independentistes i sobiranistes com el de Convergència i Unió. Nosaltres aspirem a Tarragona a obtindre el tercer diputat. Tenim possibilitats de tindre aquest tercer diputat i, com no, volem que Tarragona tingui un pes específic dintre del territori, que recupere la seva identitat.
La candidata d'Iniciativa per Catalunya Els Verds per Tarragona, Hortènsia Grau, va demanar el vot apel·lant a l'esperança de trobar una via de sortida a la crisi des de l'esquerra. L'escoltem.
El lema de la nostra campanya sabeu que és Ver Esperança, Solucions Esquerres. Ver Esperança perquè creiem que el ver és l'esperança d'una altra manera de sortir de la crisi. Solucions d'esquerres perquè són solucions d'esquerres apostar pels serveis públics de l'estat del benestar, perquè els joves tinguin una feina digna i no un contracte de l'edat mitjana, sense treball, sense sou, sense aprenentatge, perquè són solucions d'esquerres que la gent gran també tingui una pensió digna, mantenir els serveis públics en la sanitat.
Aquesta campanya electoral vindrà donada per la presència dels candidats ebrencs a internet. Pel que fa a la candidata ebrenca de Convergència i Unió, Meritxell Roger, número 4 per Tarragona, va deixar morir el seu blog personal i s'ha centrat en el Facebook amb 1.423 amics. La seva presència al Twitter és testimonial. Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya a les Terres de l'Ebre ha reactivat un web propi amb motiu de la campanya. El candidat ebrenc i número 2, Lluís Salvador, té blog i un Facebook amb 587 amics, però no és al Twitter. Per la seva banda, la ulldeconenca Núria Ventura, número 2 del Partit dels Socialistes de Catalunya, és la candidata ebrenca més activa al Twitter, amb més d'un miler de missatges i 508 seguidors. També té un blog i 1.242 amics al Facebook. Per la seva banda, el tortosí Jaume Forcadell, número 2 d'Iniciativa per Catalunya dels Verds, té un blog i acaba d'arribar al Facebook amb 35 amics. El candidat ebrenc del Partit Popular i número 2, Joan Bertomeu, no té ni Facebook ni Twitters coneguts. Miquel Carles és el primer productor de moluscos en disposar d'una concessió Longline per a la cria de musclos a mar oberta. La instal·lació està ubicada a la costa de les Cases d'Alcanar i és el primer sistema d'aquest tipus que s'ubica a Catalunya. La cria del musclo al delta de l'Ebre es fa a les badies en plataformes fixes anomenades batees. El principal problema que pateixen els musclaires són les altes temperatures que a l'estiu poden arribar a provocar alguns episodis de mortaldat en les cries. El sistema Longline disminueix aquest risc, ja que a mar oberta la temperatura no puja tant. Carles confia treure la primera producció a mar oberta el proper estiu. La primera instal·lació Longlife consta de tres cordes flotants de 600 metres de llargada que s'aguanten a mar oberta a través de posar a cadascun dels extrems l'anomenat mort, amb 7.000 quilos de formigó. Tot i que Carles va rebre la concessió fa 3 anys per poder provar la cria del musclo fora de les badies, no va ser fins al Nadal de l'any passat que es va instal·lar i confia que el proper estiu pugui obtenir la primera collita. Aproximadament s'espera una producció de 90.000 quilos de musclo, malgrat que tenen un greu problema amb els depredadors, sobretot orades, que s'apropen als vivers, destrossen les cordes i es mengen la cria. Segons va explicar Carles, tot i que els Longline estan més exposats als temporals i als depredadors, ja que és impossible tancar-lo, la principal avantatge d'aquest tipus d'instal·lació és que durant l'estiu la temperatura no incrementa tant com a la mar oberta. L'escoltem.
I per a mi la diferència més important i més positiva d'un Longline és que la temperatura de l'aigua no puja tant, i vos vaig a fer un exemple molt fàcil, vull dir, a l'estiu, quan fa molta calor, les persones simplement d'anar de càmping playa mos cansem, no? A l'hivern, al mateix lloc, no mos cansem tant. Llavors, quan pugen les temperatures, el musclo fa un esforç molt gran per sobreviure. Aquest esforç li afecta la seva carn, amb la qual s'aprima, baixa la seva qualitat. I, bueno, tras les comercials que han viscut a nivell de fer promòdel i tot això, tothom sap que vol un musclo de qualitat. Vull dir, l'ama de casa vol enviar l'home a comprar, o que vagi ella quan compra una cosa que tingui molla. I evidentment que això només se sap quan se fa a casa i vol una garantia d'aquestes coses. I per a garantir aquestes coses, per això fem proves pilot a nivell d'empresa, a nivell particular, per atraure més qualitat.
Tot i que aquesta experiència dels Longline és d'una empresa particular, la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre també provarà la cria de musclo en una plataforma fixa a mar obert davant de les Cases d'Alcanar. La instal·lació ja estava a punt, però els darrers temporals del mes d'octubre l'han malvés i s'haurà de tornar a refer. La finalitat d'aquesta plataforma, que no és del sistema Longline, és traslladar les cries de musclo per evitar més episodis de la mortalitat a l'estiu quan la temperatura a les badies del Fangar i dels Alfacs supera els 27 graus centígraus. La presentació del sistema Longline per a la cria de musclo coincideix amb l'assoliment d'un rècord històric en la producció d'aquest mol·lusc al delta de l'Ebre. Segons va explicar el president de la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, Josep Ramon Castells, la calor d'aquest estiu ha estat suportable i no hi ha hagut episodis de mortaldat de musclo, salvant, a més, tota la cria de la propera temporada. El sector aqüícola i de marisquets està assolint precisament unes xifres molt importants de facturació i supera aquest 2010 els 12 milions d'euros. Segons va detallar el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Antoni Espanya, això suposa ja entre un 30 i un 35% de la facturació agrària del Delta de l'Ebre, i les previsions de futur del sector són importants. Mentre el 2009 la producció s'apropava a les 4.900 tones amb una facturació superior als 9 milions d'euros, la previsió pel 2010 és superar les 5.700 tones i els 12 milions d'euros en facturació. Mentre la majoria de conreus s'incrementen, com el musclo que passa de les 2.900 tones a les 3.500 o el llobarro de les 5 tones a les 200 d'enguany, la producció d'ostra al Delta ha baixat de les 332 a les 200 tones. Castell va explicar que el virus de l'herpes que està afectant l'ostra està fent molt mal al sector i que no s'espera recuperar el cultiu fins aquí a 4 o 5 anys. Agricultura també va fer balanç de la evolució del sector pesquer del territori, que ha incrementat lleugerament pel que fa a captures. Concretament, es van passar dels 6,2 milions de tones als 6,3 milions de tones fins al mes de setembre del 2010, el que representa un increment de l'1,35%. Mentre les captures es redueixen a l'Ametlla de Mar i a l'Ampolla, s'incrementen substancialment a la Ràpita. Pel que fa a la facturació, es passa dels 22,7 milions d'euros del 2009 als 25,8 milions d'euros aquest 2010, el que suposa un increment del 13,68%.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El procés d'execució de les instal·lacions del projecte Castor del magatzem de gas submarí davant de la costa del Delta de l'Ebre ha arribat al 50%, segons han anunciat els responsables de la empresa responsable de les actuacions, Escal UGS. Segons va explicar el president de la companyia, Recaredo del Potro, un cop instal·lada la plataforma dels pous, s'està perforant els primers sondejos i les obres de la planta terrestre de Vinaròs també han arribat al seu equador. Els propietaris de les 81 finques afectades per la construcció del gasoducte que ha de connectar la planta amb la plataforma han estat citats durant la setmana vinent per alçar les actes d'ocupació i pactar indemnitzacions. Les obres de la planta d'operacions terrestre van arribar just a la meitat de la seva execució el passat dia 1 de novembre, segons va precisar el mateix Recaredo del Potro. L'escoltem.
Tenemos colocada la plataforma de pozos y estamos haciendo sondeos. Falta, se está fabricando la plataforma de procesos, que está muy avanzada, pero aquí no está. Está una parte en Cali y otra parte en Texas y en diversos fabricantes, pero todo va según lo previsto. Es decir, al 50% del proyecto global, eso es lo que podemos decir.
Unes actuacions que s'executen de forma paral·lela a les que tenen lloc a 20 quilòmetres de la costa, just enfront del nucli de Vinaròs i del Delta de l'Ebre. Allí la plataforma de pous ja ha efectuat dos dels 12 sondejos previstos. L'estructura per la qual serà substituïda posteriorment, l'anomenada plataforma de sondejos, que injectarà gas al subsol marí, s'està fabricant en aquests moments a Cadis i a Texas. Els responsables d'Escal UGS van informar dels pròxims passos per continuar la materialització del projecte Castor. El més imminent, la construcció del gasoducte terrestre de 8 quilòmetres que ha de permetre unir la planta terrestre amb un tram de la canonada submarina de 22 quilòmetres fins a la plataforma marítima per tal de bombejar el gas en ambdues direccions. I precisament l'empresa, a través de la delegació a Castelló del Ministeri d'Indústria, va citar a partir d'aquest dilluns dia 15 de novembre i fins al divendres dia 19 a l'Ajuntament de Vinaròs els propietaris de les 81 finques afectades, a més del mateix consistori per l'afectació sobre els 21 camins municipals. Les trobades amb els propietaris han de permetre aixecar les actes d'ocupació de les finques i pactar les compensacions per les afectacions a les finques i conreus. El responsable del subsol i perforacions del projecte Castor, Carlos Barat, va manifestar la voluntat de la companyia de buscar l'acord econòmic amb els afectats i evitar arribar al jurat just i preu. Tenim dret a expropiar i l'administració ho fa en el nostre nom, va subratllar. L'escoltem.
Es cierto que hay que abrir una pista de 18 metros en la que hay que eliminar pues, cualquier árbol y cualquier cosa que hay, pues un muro, hay que eliminar. Entonces, por eso, bueno, pues... Por eso se compensa, desde luego, a los agricultores. Una vez está construido, lo que sí que vamos a tener es la precaución de antes, y es las instrucciones que hemos dado a nuestra contratista, es que antes de empezar en esa obra de explanación, todos los servicios, como accesos y riegos que puedan afectar al resto de la finca, se restituyan en el acto para que sigan dando el servicio que están dando actualmente. Con lo cual, no hay una afección más que la de quitar ese número de árboles que caigan en la pista de los 18 metros. Una vez se ha terminado, pues aquello se restituye, la tierra vegetal se acopia, se restituye para darle el uso que tiene actualmente. Sí que hay una servidumbre a posteriori que graba una franja de 4 metros, dos metros a cada lado del eje del gasoducto, que son básicamente plantar un arbolado de enraizamiento profundo, hacer árboles de arada profunda. En una franja de 8 metros no se puede construir una edificación por las cimentaciones.
Al voltant d'un 60% de les finques afectades són plantacions de cítrics, així com algunes oliveres, ametllers i garrofers. Del Potro va explicar que Escal UGS preveu compensar els pagesos no només per les arrencades d'arbres, sinó també per les afectacions en la producció, en els casos de finques que no podran collir el fruit per les obres. Els propietaris, a més, restaran obligats a donar accés a la finca a la empresa perquè pugui accedir al gasoducte en cas de reparació, avaria o manteniment. La connexió entre els gasoductes terrestre i submarí, segons Babunda Barat, està previst que comenci el novembre del 2011 i duri entre 6 i 7 mesos. Més d'un centenar de persones participaran aquest cap de setmana en la tercera edició del Congrés d'Història d'Alcanar. Un congrés que s'inaugurarà a les 6 d'aquesta tarda a la Cisterna del Vall i que avui ja comptarà amb la lectura de les dues primeres ponències protagonitzades per Josep Sánchez Cervelló i l'economista Germà Abel. Ens porta aquesta notícia des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, Tomàs, des d'Alcanar comentem avui qüestions culturals i d'una activitat que, sens dubte, omplirà tot el cap de setmana de contingut al nostre municipi. Ens referim a la celebració de la tercera edició del Congrés d'Història d'Alcanar. Un congrés que s'inaugurarà a les 6 de la tarda a la Cisterna del Vall i que avui mateix tindrà ja la pronúncia de les dues primeres ponències, la del professor de la Facultat de Lletres de la Rovira i Virgili, Josep Sánchez Cervelló, que presentarà la seva ponència Delinqüència social i violència a Alcanar 1883-1930. A continuació, a partir de les 8 de la tarda, és prevista la intervenció també del casenc Germà Bel, professor catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, que exposarà una ponència titulada Infraestructures a la perifèria de la perifèria, una visió de llarg termini 1720-2010. Una ponència inspirada en el contingut del seu últim treball, l'últim llibre publicat per Germà Bel, Espanya, capital, París. Però aquestes no seran les úniques intervencions d'un tercer congrés d'història d'Alcanar que arriba a la seva tercera edició després que l'any 1989, commemorant el 750è aniversari de la Carta Pobla del nostre municipi, es celebrés la primera edició i posteriorment a l'any 2000 la segona. El congrés al llarg del cap de setmana presentarà molts continguts i propostes d'àmbits tan diferents com la història, la filologia, l'antropologia, la literatura, la musicologia i la sociologia, especialment fixant-se totes aquestes àrees i disciplines en la història del nostre municipi, Alcanar. Seran un total de 8 ponents de l'àmbit del terreny universitari i de la recerca, a més de Sánchez Cervelló i Germà Bel, i intervindran també els directors de les excavacions arqueològiques del jaciment del Sant Jaume Mas d'Encerrà, David García i Isabel Moreno, la professora de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València, Maria José Carbonell, el professor de Llengua i Literatura Catalana, Josep Sebastià Cid, el professor de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Rovira i Virgili, Xavier Forcadell, així com també l'investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, Ramon Jarrea, i el formador de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, Agustí Bel. A més d'aquestes 8 ponències, hi haurà també un total de 21 comunicacions que es presentaran intercalades al llarg dels 2 dies de programa que, a banda d'avui divendres, presenta aquest congrés. Demà dissabte a partir de les 9:30 i durant tot el matí, fins pràcticament les 2 de la tarda, a partir de les 4:30 de la tarda i fins les 8:30 novament es reprendrà el calendari de ponències i comunicacions. Per diumenge, durant tot el matí, també hi ha prevista activitat acadèmica i ja a la tarda hi haurà una de les activitats complementàries, com és una visita guiada a les fortificacions de la Guerra Civil a la costa d'Alcanar. Cal destacar també que, complementàriament i de manera paral·lela a la celebració d'este tercer Congrés d'Història d'Alcanar, durant estos dies podeu visitar tres exposicions al nostre municipi. D'una banda, l'exposició de fotografia dels membres de l'Aula de Fotografia d'Alcanar 13x2 a la Galeria Arts, a la carretera nova número 92, o també l'exposició Alcanar i els artistes, una mostra d'una quarantena de pintures d'artistes canareus o vinculats a Alcanar entre el període del 1909 i el 1936. Aquesta exposició es pot visitar a la sala Nuriart, Avinguda Constitució 53. Per últim, dir també que ahir dijous a la tarda s'inaugurava una exposició a la Casa O'Connor, Els papers de la nostra història, que en este cas es podrà visitar fins al dia 12 de desembre en horari de 5 a 8 de la tarda. I per últim, una curiositat que també serà donada a conèixer en el transcurs d'aquest congrés. Es tracta d'una de les comunicacions, concretament la que s'encarregarà de presentar diumenge Vicent Matamoros Anglès, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca BRAC. Amb el títol Alcanar, un so de fa 2.600 anys, la comunicació se centrarà en la descoberta al jaciment preibèric de Sant Jaume Mas d'en Serrà d'un corn marí que té 2.600 anys d'antiguitat i que es considera l'instrument musical més antic de la península.
Dintre de la quinzena setmana de la ciència, aquest vespre té lloc al Museu del Montsià una interessant xerrada sobre les espècies invasores al Delta de l'Ebre. Ens informa des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs sí, efectivament, avui divendres tindrà lloc una xerrada dintre de les quinzenes jornades sobre la ciència que se celebra arreu de Catalunya, unes jornades que tenen com a escenari a les nostres terres el Museu Comarcal del Montsià. L'alcalde d'Amposta i el president del Parc Natural del Delta de l'Ebre seran els encarregats d'inaugurar-les. Serà una xerrada sobre les invasions biològiques al Delta de l'Ebre, diagnosi i propostes de gestió. Una xerrada que estirà a càrrec de Hanna Andreu, que és tècnica del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. Ens ho explicava precisament el portaveu del Museu Comarcal del Montsià, Pere Luque.
Molt important, és la 15a edició, fa 15 anys que es fa, l'organitzen des de la Generalitat de Catalunya i se fa a nivell de tot el país. La Setmana de la Ciència inclou multitud d'actes, conferències, jornades que giren al voltant de la ciència, de la investigació al nostre país, i tots els anys més o menys agafa un fil conductor diferent. No? Aquest any, per exemple, aprofitant que és l'any internacional de la biodiversitat, el fil conductor és aquest, és la biodiversitat del nostre país tan important i a vegades tan amenaçada. I bueno, nosaltres hi participem des de fa molts anys, sempre amb la col·laboració conjuntament amb el Parc Natural del Delta de l'Ebre. Com tu ben dius, cada prestes dates sempre és la primera quinzena de novembre, comencen les actives de la Setmana de Ciència i sempre fem una o dues conferències. I aquest any toquem un tema que està d'actualitat, un tema que penso que és molt interessant i que vindrà a explicar-ho la Jara Andreu, que és una tècnica del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, del CREAF, i que porta el títol de Les invasions biològiques al Delta de l'Ebre, diagnosi i propostes de gestió.
Sense dubte, un tema interessant pel que fa al Delta de l'Ebre, ja que són moltes les invasions biològiques que ha sofert el nostre territori en els darrers anys. Cal recordar el siluro, el peix gat, el caragol poma o el cranc americà, entre d'altres espècies foranes que han arribat al nostre territori. Doncs d'aquestes invasions biològiques, de la seva diagnosi i de les seves propostes de gestió, en parlarà aquesta conferència dintre d'aquesta quinzena setmana de la ciència a Catalunya, que tindrà lloc a la nostra ciutat, a Amposta, organitzada pel Consell Comarcal del Montsià i el Parc Natural del Delta de l'Ebre.
De la Setmana de la Ciència al Parc Natural del Delta de l'Ebre ens informa des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Aquest any 2010, des d'avui fins al 22 de novembre, se celebra la 15a edició de la Setmana de la Ciència a Catalunya, que dedica la seva temàtica principal a l'Any Internacional de la Biodiversitat. Com succeeix en cada edició, s'elabora un ampli programa col·lectiu d'activitats de divulgació científica i tecnològica coordinat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i en el que participen entitats d'arreu del país. El Parc Natural del Delta de l'Ebre del Departament de Medi Ambient i Habitatge organitza una activitat en motiu de la setmana amb el suport del Museu del Montsià, tal i com explica el tècnic d'ús públic del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Xavier Abril.
Este cap de setmana celebrem al parc la Setmana de la Ciència. Tradicionalment estem cooperant en el Museu del Montsià, organitzant diferents activitats, principalment xerrades, i en aquest cas desenvoluparem una conferència que tractarà sobre les invasions biològiques al Delta de l'Ebre. Serà càrrec de Jan Andreu, que és tècnica del CREAF, i principalment pues, l'objectiu és conèixer pues, l'impacte al medi que ocasionen les espècies forànies, no només a nivell biològic, sinó també les problemàtiques associades a l'economia local, no? Com per exemple pot ser ara tot el que va vinculat a la problemàtica del caragol Massana en els arrossars.
Recordeu, avui divendres a les 8 de la tarda hi ha al Museu Comarcal del Montsià xerrada les invasions biològiques al Delta de l'Ebre, diagnosi i propostes de gestió a càrrec de Jan Andreu del CREAF.
Es construeix AEMAR, Associació Independent de l'Ametlla de Mar. La nova agrupació política local té la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del 2011 sota l'aixopluc de la Federació d'Independents de Catalunya. Araceli Domínguez, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
A l'Ametlla de Mar s'ha constituït en aquests dies una nova agrupació política local que s'anomena AEMAR, Associació Independent de l'Ametlla de Mar. L'agrupació té la intenció de presentar-se a les eleccions municipals del 2011 sota l'aixopluc de la Federació d'Independents de Catalunya, la FIC. Les persones que s'han agrupat al voltant d'aquesta candidatura independent, que només s'entén en clau municipal, pensen que poden fer una bona feina en un moment de crisi de l'actual model de partit, de les ideologies i de resultats. Adrià Figueres, president de l'agrupació.
Sí, la nostra candidatura té una vocació estrictament municipalista i ens presentem amb un caire totalment positiu, en clau positiva, perquè pensem que el que nosaltres podem aportar pot, per una banda, complementar el que no s'ha acabat de fer i, per altra, innovar en allò que no s'ha fet, però d'una manera totalment oberta, dialogante i amb l'únic objectiu de fer de la Cala un poble referent a tots els nivells, bàsicament turístic, cultural, educatiu i esportiu.
La candidatura acull persones amb diferents tarannàs des dels punts de vista ideològic, social, econòmic i cultural. Figueres ja ha participat en la política local, en les llistes d'Aliança Popular i el PP. El secretari, Antoni Iruela, va ser regidor socialista en l'anterior legislatura. Un altre veí del poble, Joan Josep Vila, és el gerent. El projecte no està vinculat a cap partit polític ni a cap decisió externa d'altres administracions. AEMAR també pretén que a partir de l'any 2011 es deixi de parlar de les potencialitats del nostre poble per parlar de realitats. Ara, la feina immediata és la difusió a través dels mitjans de comunicació local del seu ideari i la inclusió de noves propostes i idees que es puguin donar.
Espectacles Maestrat compleix 20 anys. Ho celebrem obrint delegació a Catalunya. Des d'Amposta i per a tota Catalunya, Espectacles Maestrat Amposta. Les millors orquestres i espectacles, més tota la nostra infraestructura al teu servei. Carpes, escenaris, cadires, taules, parcs infantils, discos mòbils, sanitaris, grups electrògens. Espectacles Maestrat Amposta, amb el suport del Grupo Maestrat. Ens trobaràs a Amposta, telèfon 977-707-112.
No és una fira qualsevol.
És la Fira de l'Oli Novell.
El cap de setmana del 19 al 21 de novembre, Santa Bàrbara t'espera.
14a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Podràs degustar i comprar el primer oli de la temporada.
Olorós, afruitat, saludable.
Podràs conèixer el nostre comerç.
Dinàmic, divers, competitiu.
I naturalment, passejar pel recinte firal gaudint de les activitats, xerrades i espectacles paral·lels.
14a Fira de l'Oli Novell, els cítrics i el comerç de Santa Bàrbara.
Del 19 al 21 de novembre, l'espectacle que no t'has de perdre.
I a més, gratuït.
Molt d'atenció. La regidoria de cultura de l'Ajuntament de l'Aldea us convida este divendres 12 de novembre i a les 8 de la tarda al Saló de Plens de la Casa de la Vila de l'Aldea a la presentació del tercer volum del llibre Plantes del Port, Orquídies i d'altres famílies de monocotiledònies. Este divendres 12 de novembre i al Saló de Plens de la Casa de la Vila a les 8 de la tarda a càrrec de Salvador Cardero, Rafael Curto i Lluís de Torres. Presentació del tercer volum del llibre Plantes del Port, amb el suport de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Aldea i del grup de recerca científica Terres de l'Ebre. divendres 12 de novembre. Esteu tots convidats.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Ens tornem a retrobar el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.